Bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara ho dèiem, avui no ho sé més curt, fins a 9:15, quan començarà la Champions a jugar a RAC1. Fins aleshores repassem el més destacat del dia, començant per la trobada que tindrà demà Félix Bolaños amb el comissari europeu de justícia per explicar-li els detalls de la llei de l'amnistia. Això mentre avui hem sabut també que el PSOE i Junts es trobaran aquest dissabte per avançar en els punts que ja van pactar en l'acord. El que no està clar, però, és on es farà aquesta reunió. En un primer moment s'havia apuntat que podria ser a Ginebra, però ara cap dels dos partits ho confirma. També passarem pel Congrés, on aquest matí s'ha obert oficialment la legislatura, però a la pràctica l'acte ha servit per escenificar un altre cop les diferències entre els socialistes i els populars. La presidenta del Congrés ha estat contundent amb el seu discurs, però després Feijó s'hi ha tornat.
Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
Aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
A banda d'això, aquesta matinada també està previst que els Mossos desallotgin el Cubo i la Ruïna, aquelles dues cases ocupades al barri de la Bona Nova de Barcelona. Els Mossos han preparat un dispositiu especial per controlar les protestes. I també parlarem de l'augment de les pensions pel proper any, de les novetats en el cas Dani Alves i de la mort de l'historiador Joan B. Culla. Abans, però, titular pel temps, demà a la tarda plouran moltes zones interiors del centre i del nord del país. Generalment seran febles, tret del Pirineu i del Prepirineu Occidental. A les comarques de Girona i de Barcelona, les temperatures s'enfilaran clarament més que avui. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La llei d'amnistia que torna a arribar demà a Europa. Aquesta vegada serà en una reunió entre la Comissió Europea i el govern espanyol. La Moncloa explicarà per primer cop cara a cara els detalls de la llei que van pactar amb els partits independentistes.
El ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, es reunirà amb el comissari de Justícia i la comissària de Valors i Transparència Europeus per explicar-los el projecte de llei. Ara bé, Brussel·les ha tornat a avisar avui que no en faran cap valoració fins que el text no s'hagi aprovat definitivament al Congrés dels Diputats.
Més detalls des de Brussel·les, corresponsal de RAC1, Lluís Tabar.
Després d'un creuament de cartes entre el comissari de Justícia, Didier Reynders, i el ministre de la Presidència, i ara també de Justícia, Félix Bolaños, tots dos es veuran demà les cares a Brussel·les. La reunió la va demanar la Moncloa per explicar de primera mà a la Comissió Europea el projecte de llei d'amnistia. El text està, de fet, sobre la taula de l'executiu comunitari des de fa dues setmanes, però fins ara Brussel·les no ha expressat cap preocupació, més enllà de dir que necessiten analitzar-la, ja que han rebut moltes sol·licituds de ciutadans i associacions espanyoles. La Comissió Europea vigila, sobretot, que no vulneri cap norma del dret comunitari ni fons europeus. Avui el comissari de Justícia, Didier Reynders, però, ha dit que la reunió forma part de la normalitat i que no podran valorar la llei fins que s'hagi aprovat al Congrés amb totes les esmenes.
Ens cal un text aprovat al Congrés abans de pronunciar-nos. Hi ha un procés al Parlament que hem de seguir, que ha de seguir el seu curs fins al text definitiu, però això no ens impedeix tenir un diàleg fluid ni poder preguntar coses a les autoritats espanyoles. Hi ha un contacte constant entre els equips.
La reunió entre Reynders i Bolaños serà al voltant de les 3 de la tarda. Abans, a les 11 del matí, el ministre es reunirà amb la comissària de Valors i Transparència com a persona encarregada de la lluita anticorrupció a l'executiu comunitari.
Doncs bé, aquesta tarda, l'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, que ha intentat endarrerir una comissió al Parlament Europeu, precisament, on el partit volia posar en dubte la independència judicial a Espanya arran de l'amnistia, com que hi faltaven alguns membres del PP espanyol. Montserrat, que és la presidenta d'aquesta comissió, ha intentat allargar la sessió d'aquesta manera.
Esta comisión de peticiones dura hasta las 5:30 y hemos ido muy rápido. Y en este punto siguiente, varios diputados que se encuentran en otras comisiones me han pedido si podíamos esperarlos. Sí, son las 4 y está previsto a las 5. Hago un receso y empalmamos.
Ara bé, davant d'això, els altres grups s'han posat les mans al cap, així han reaccionat Cristina Maestre del PSOE i també Ana Miranda del BNG.
No encuentro ningún motivo para suspender la reunión, nada más que el que quiera usted que vengan sus compañeros del PP de España a montar el teatrillo que ya sabemos que vamos a montar a partir de este momento.
Solo voy a decir que el show que se ha repetido el otro día, ojalá no se repita, porque esta comisión debería de ser algo más serio. Yo solo espero que en el próximo periodo esta comisión tenga una presidencia más seria.
Finalment, el debat s'ha acabat fent immediatament i sense esperar tots aquests diputats del PP espanyol. I per cert que avui els presidents autonòmics populars també han portat les seves crítiques sobre l'amnistia a un debat del Comitè de les Regions Europeus que s'ha fet a Brussel·les. Tot plegat, però, amb la vista posada a dissabte, quan hi ha una altra trobada important en clau amnistia, la que mantindran Junts i el PSOE a Suïssa. La reunió que s'ha anat ajornant per problemes d'agenda serà la primera des que es va investir a Pedro Sánchez i també serà la primera amb la presència d'un equip de mediadors internacionals. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, la cita és dissabte a Suïssa, però en contra del que aquest matí es donava per fet, i és que seria a Ginebra, TV3 descarta que la reunió es faci en aquesta ciutat. Junts i el Partit Socialista volen discreció absoluta, no només sobre el lloc, també sobre el seu contingut. Junts posarà sobre la taula la celebració d'un referèndum i la hisenda catalana. Per part del PSOE, el seu secretari general, Santos Cerdán, intentava aquest matí treure ferro a la trobada.
Por favor, anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
La reunió serà la primera amb verificadors internacionals. No es tractaria d'una persona en concret, sinó una organització suïssa especialitzada en la mediació de conflictes. Per cert, la reunió ve precedida per la polèmica generada per unes paraules de Carles Puigdemont, el president del Partit Popular Europeu, en les que afirmava que si no hi ha avenços en aquestes negociacions, podria sumar els seus vots als del Partit Popular per fer caure Sánchez.
Doncs bé, precisament sobre aquesta amenaça polèmica de Puigdemont de dinamitar la legislatura de Sánchez, des del seu entorn rebaixen el to d'aquest aquesta conversa informal. Asseguren que en cap cas va ser una negociació formal, per tant insisteixen en el seu compromís de sostenir el govern del PSOE sempre, això sí, que els socialistes compleixin els acords. De fet, apunten que qualsevol negociació amb els populars ara és política ficció per la seva estratègia cap a Catalunya i també els pactes amb Vox. També des del PP, de seguida han sortit a marcar distàncies, ha sigut el mateix Alberto Núñez Feijó que diu que no podria acceptar les condicions de Junts.
Gobernar con Junts, pero no podía aceptar las condiciones de Junts, no he cambiado de posición.
Y desde el PSOE, el portaveu del Congrés, Patxi López, que hi treia ferro.
Nosotros cumplimos siempre los pactos. Lo razonable en el Parlamento es buscar mayorías. Nosotros la tenemos, que es la que conformó este gobierno. Y vamos a cumplir los pactos que hemos suscrito para tener este gobierno. ¿No?
Puigdemont i Beba, que van coincidir en una gala de Politico que va distingir l'expresident com el segon europeu més disruptiu de l'any. I a tot això, l'obertura solemne de la legislatura s'ha convertit un cop més en un combat polític entre el PSOE i el PP. Aquest migdia, el rei Felip VI ha donat el tret de sortida a l'activitat parlamentària al Congrés amb un discurs on ha evitat mullar-se. El monarca espanyol s'ha limitat a defensar la unitat d'Espanya i el compliment de la Constitució.
La obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto no es en absoluto mirar atrás con nostalgia.
La picabaralla, però, com dèiem també al principi, ha sigut pel discurs de la presidenta del Congrés. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Francina Armengol ha aprofitat la presència del rei a l'hemicicle per picar la cresta als diputats que posen en dubte la legitimitat del nou govern espanyol. La presidenta del Congrés era especialment clara.
La decisió d'esta majoria parlamentària és legítima. Distorsionar la realitat o qüestionar importants valors democràtics solo va augmentar la desafecció de la societat hacia les institucions. La crispació, la polarització i el ruido és algo de lo que en ocasiones adolece el actual parlamentarismo.
I això no ha agradat gens ni mica als diputats del PP, que no han aplaudit el discurs d'Armengol. De fet, en sortir, Alberto Núñez Feijóo era molt dur.
Aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un president del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
El PSOE considera que el gest del PP és una falta de respecte.
Passen 9 minuts de les 8, més enllà de l'actualitat política. D'aquí a només unes hores, aquesta matinada, els Mossos desallotjaran les dues cases ocupades del barri de la Bonanova de Barcelona, que tanta polseguera, recordem, van aixecar abans de les últimes eleccions municipals. Són el Cubo i la Ruïna, els ocupants d'aquest espai, però ja han avisat que no ho posaran gens fàcil, Benet Iñigo.
Els ocupes fa dies que escalfen l'ambient. De fet, en una de les cases hi ha una pancarta on es llegeix «Os estamos esperando, malandrines», i en un comunicat van avisar que les convertirien en un camp de batalla. A més, han blindat portes i finestres amb tanques d'obra i d'altres objectes de metall. També han convocat els seus partidaris a les 6 del matí per resistir al desallotjament. Els Mossos tenen, però, un ordre judicial per treure'ls i pensen complir-la. Per això han preparat un gran desplegament encapçalat per l'Abrim, els antiavalots, que seran els encarregats d'entrar-hi, un dispositiu que afectarà des de primera hora els veïns i comerciants de la Bonanova. trànsit estarà tallat als dos carrers que toquen els edificis i també a la plaça. Per això l'escola La Salle Bonanova ha demanat a les famílies que evitin el cotxe i també ha suspès algunes activitats. Als veïns més propers també se'ls ha demanat que evitin tant com puguin sortir al carrer durant l'operació i totes les parts avisen que s'allargarà durant hores.
Doncs evidentment demà al matí aquí recostarem molt pendents d'aquest desallotjament i de tot el que hi pugui passar. Les 8 i 10, els preus s'han moderat l'últim mes i donen una petita treva a les portes de la campanya de Nadal. La inflació ha baixat 4 dècimes respecte de l'octubre fins al 3,2%. Montse Martí.
Feia 5 mesos seguits que els preus pujaven d'un mes per l'altre des d'abans de l'estiu. Ara es trenca aquesta tendència. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, diu que els treballadors estan recuperant ja poder adquisitiu.
La inflació general baja 3 dècimes, hasta el 3,2%, ajudada por la electricidad, los carburantes y también los alimentos. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad.
La inflació subjacent, que no té en compte els productes amb preus més volàtils, com els frescos o els energètics, baixa també fins al 4,5%.
Ara bé, aquesta dada d'inflació de novembre, Montse, que permet calcular també quan pujaran les pensions l'any que ve, ho faran un 3,8%.
La pensió mitjana pujaria uns 50 euros de mitjana i se situaria a prop dels 1.300 euros al mes. La dada que s'ha publicat avui sobre la inflació de novembre encara és provisional. Es confirmarà d'aquí a 15 dies, però normalment no varia massa.
Un increment que també caldrà confirmar les properes setmanes és el del salari mínim. Demà, de fet, el govern espanyol arrenca les converses amb els sindicats i les patronals per consensuar-ne la pujada. La patronal COE, que proposa un increment no superior al 3%, per tant, seria com a màxim passar dels 1.080 euros al mes als 1.112 euros, és a dir, 32 euros més. Els sindicats, en canvi, plantegen d'entrada un increment superior al 5%. I una altra de les negociacions a què han de fer front també el Ministeri de Treball i el d'Economia és el de la reforma de la prestació d'atur. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha admès sense embuts que no li agrada gens la proposta que ha fet el Ministeri d'Economia.
Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
La ministra Nadia Calviño, que planteja un subsidi de 480 euros al mes i que es vagi reduint a mesura que passen els mesos si el beneficiari continua a l'atur.
La proposta busca incentivar que les persones que cobren el subsidi es reincorporin al món laboral. Economia nega que hi hagi desavinences entre ministeris i assegura que l'objectiu de la reforma també és ampliar aquest subsidi i que arribi a col·lectius que ara mateix no el cobren, com ara els de 45 anys sense càrregues familiars.
Doncs bé, en aquest sentit, les famílies LGTBI són més pobres que la resta de la població. És el que apunta un estudi de la Federació Estatal LGTBI que mostra que les llars del col·lectiu tenen un 20% menys d'ingressos cada any. L'informe també revela desigualtats, sobretot entre les famílies de gais i de transexuals. Ho repassem amb l'Anna Salvador i el Joan Torres.
Qui té més ingressos dins del col·lectiu LGTBI?
Les famílies gais, que cobren més de 31.000 euros anuals, s'apropen a la mitjana de la resta de la població, que és de 32.000. En canvi, els que tenen menys ingressos són els transexuals, amb una mitjana de 19.000 euros. Des de l'entitat ho atribueixen al fet que les persones transexuals són les més discriminades, també en l'àmbit laboral.
I això què comporta?
Doncs que pràcticament la meitat del col·lectiu assegura haver tingut problemes per pagar el lloguer o la hipoteca en l'últim any. En canvi, el percentatge de persones que han tingut aquests problemes entre la població general cau fins al 10%.
Quin tipus de feines tenen les persones del col·lectiu?
Només un 71% dels encastats són assalariats. Això són 13 punts menys que la resta de la població. En canvi, puja el percentatge d'empresaris o autònoms. Des de la Fundació creuen que aquesta dada mostra que les persones LGTBI tenen més dificultats per trobar feina en empreses d'altres i per això decideixen crear el seu propi negoci.
Un minut i arribarem a un quart de nou. Salut admet que cal destinar més recursos als caps i hospitals de fora de Barcelona. És una de les conclusions que ha extret de la Central de Resultats, que és un web nou on es poden consultar més de 250 indicadors sobre el sistema de salut. Al departament li serviran per millorar el servei, però també l'organització. Un exemple és que hi ha alguns resultats que són lleugerament millors a l'àrea metropolitana que no pas a altres regions sanitàries, Joel Penya.
Per exemple, percentualment els pacients cauen més en hospitals comarcals aïllats que la resta. També el temps de durada dels ingressos, que és més alt a Barcelona i a l'àrea metropolitana que a la resta de Catalunya. Per contra, els serveis d'urgència per patologies greus s'atenen més ràpid fora de la ciutat que no pas a dins de la ciutat de Barcelona. Són dades que Salut ha d'analitzar per redistribuir recursos. N'ha parlat el conseller de Salut, Manel Balcells.
Hem d'intensificar l'esforç en alguns hospitals d'àmbit comarcal.
Per tant, una redistribució en el sistema només es pot fer basant-se en dades, i basant-se en dades objectives i amb l'anàlisi que fan els experts, perquè és difícil gestionar això i és difícil interpretar-ho.
Els indicadors fan una comparativa exhaustiva entre el 2017 i el 2022 i s'aniran actualitzant cada any. Aquesta primera onada de resultats apunta que el sistema està tornant a la normalitat després de la pandèmia, tot i que se n'ha vist afectat. Percentualment, les visites electròniques s'han multiplicat i ara representen un 30% del total.
I encara en l'àmbit de la salut, els oftalmòlegs se sumen a la crida per retardar l'edat en què els menors comencen a fer servir el mòbil. Demanen als pares que, com a mínim, els evitin fins als 7 anys, perquè fins llavors estan desenvolupant la vista. Fer-lo servir, alerten, pot fer créixer la probabilitat de tenir miopia.
L'ús del telèfon als primers anys de vida restringeix el moviment dels ulls perquè els infants només miren un sol punt. A més, en mirar la pantalla també limiten la vista tridimensional. A tot plegat se li suma la llum que emet la pantalla, que cansa la vista. El vicepresident de l'associació Visión y Vida, Lluís Bielsa, ha explicat que són factors de risc per la miopia.
Usar durante mucho tiempo una distancia corta, caracteres muy pequeños, retroiluminados y con ausencia de estímulo visual periférico, es uno de los factores que determinan la aparición de miopía. En los últimos 10 años se ha triplicado el número de miopes. Y no es porque ha venido un extraterrestre y ha puesto la mano en la cabeza de los niños cambiando su código genético.
L'estudi també alerta que els casos de miopia s'han disparat els últims anys. Els adolescents d'entre 12 i 18 anys amb més de 6 dioptries han passat de representar un 1% dels miops a un 8%.
Més coses. Daniel Alves estaria disposat a reconèixer l'agressió sexual a la discoteca Sutton i pagar una gran quantitat de diners a canvi d'una pena mínima de presó. Això és el que ha impedit arribar a un acord amb la víctima i també ha frenat les converses entre les dues parts. En té més detalls el Benet Íñigo.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, les advocades d'Alves i de la noia van tenir contactes, però van durar poc per un escull ara mateix insalvable. El jugador vol una pena molt baixa que li permeti sortir en llibertat, mentre que la víctima no s'hi conforma. Per això, ara per ara, el possible acord de conformitat és més que lluny. Tot plegat en espera que es faci el judici, probablement a principis de l'any que ve. Recordem que de moment la fiscalia ha anunciat que li demanarà 9 anys. Segons ha avançat avui La Vanguardia, d'altra banda, la noia va anunciar a l'agost a la jutgessa que ha investigat el cas que reclamarà una indemnització. Al principi va dir que hi renunciava, però segons l'escrit que va presentar, després es va adonar de les seqüeles que li han quedat amb l'agressió. Té ansietat i encara està de baixa laboral.
I encara en successos, Juan José Ballesta ha quedat en llibertat sense càrrecs. L'actor, conegut per la pel·lícula El Bola, l'han detingut aquest matí per un suposat robatori amb violència a Madrid. La policia l'acusava d'haver robat 50 euros i també una jaqueta a un conegut després d'una baralla.
Finalment, però, la fiscalia no li imputa cap delicte. Assegura que quan se l'ha arrestat no tenia ni els diners ni la peça de roba que deien que s'havia endut. Paral·lelament, Ballesta té una altra causa oberta per una suposada agressió sexual. Una dona assegura que el va violar l'estiu passat.
I nova ordre de crida i cerca per l'estafador de l'amor, Albert Cavaller, que té diversos casos pendents, no s'ha presentat avui a un nou judici. Ara, el jutjat de Barcelona en demana l'ingrés a la presó.
La d'avui era una vista judicial que tenia el mes de maig, quan tampoc s'hi va presentar. Cavaller té una altra ordre de cerca i captura des del juliol per estafa continuada, furt i apropiació indeguda. Ell mateix va acceptar la condemna de 2 anys i 3 mesos de presó per haver enganyat 6 dones, a qui va estafar 68.000 euros. Fins ara no ha entrat mai a la garjola.
Les 8 i 18 minuts i al Pròxim Orient, les hores prèvies que caduqui la pausa humanitària, Israel i Hamas estan negociant allargar aquesta treva a la Franja de Gaza. Inclouria l'alliberament de més hostatges i també de presos palestins. Ho ha reconegut un alt funcionari israelià. Si es confirma, serà la segona vegada que s'estén aquesta pausa humanitària entre els dos bàndols.
L'actual treva acaba demà al matí, però tot indica que podria tornar-se a allargar. És l'objectiu amb què treballen Egipte, Qatar i els Estats Units, mediadors en el conflicte. Tot i això, avui Israel s'ha tornat a negar rotundament a un possible alto el foc permanent. Per cert, que fa poca estona Hamas ha alliberat 2 hostatges addicionals als ja pactats pel dia d'avui. Israel calcula que el grup encara en té 160 de capturats dins de Gaza.
I a Cádiz han mort 4 migrants després que els hagin llançat al mar. Anaven en 2 narcollanxes que han fugit després d'obligar fins a 35 persones, totes d'origen marroquí, a saltar a l'aigua, com dèiem. 4 d'elles han mort. La Guàrdia Civil ja n'està buscant els responsables. Les embarcacions han fugit mar endins. Els vaixells amb aigua per combatre la sequera no arribaran abans d'aquest estiu. És la previsió de la Generalitat, que remarca que és un últim recurs. Ho ha explicat avui el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha dit que si augmenta l'estalvi d'aigua, també s'anirà endarrerint la possibilitat que els vaixells siguin necessaris. I en aquest sentit, la plataforma en defensa de l'Ebre suposa portar aigua amb vaixells a Barcelona des del port de Tarragona, amb l'aigua del minitransvasament de l'Ebre. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Per l'entitat, transportar aigua del riu Ebre fins a Barcelona és una forma de transvasament, encara que es faci amb vaixell en comptes de fer-ho per una canonada. La plataforma avança a RAC1 que si s'arriba a concretar el transport d'aquesta aigua de l'Ebre amb vaixell des del port de Tarragona fins a Barcelona, s'hi mobilitzaran en contra. Susana Bella és la portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
La plataforma, si hi ha noves propostes de transvasament, siguen com siguen, se mobilitzarà. Hem de deixar clar que l'Ebre no és la solució per resoldre el problema de creixement incontrolat que té l'entorn metropolità i Catalunya.
Ja ho van fer l'any 2008, quan es van oposar a la interconnexió de la xarxa Ter-Llobregat amb la del Consorci d'Aigües de Tarragona, la que gestiona l'aigua del minitransvasament. Fonts del Consorci d'Aigües de Tarragona expliquen a RAC1 que tècnicament és viable i hi ha prou aigua com per omplir vaixells i enviar-los fins a Barcelona.
Les 8 i pràcticament 21 minuts, al món polític i acadèmic, que recorda avui l'historiador i analista Joan Beculla, que ha mort als 71 anys.
Només puc i vull dir que us estimo immensament a totes i a tots, que us agraeixo amb tota l'ànima aquest homenatge inesperat i immerescut, i que m'acabeu de proporcionar l'equipatge més preciós que em pot portar en el viatge que em resta per fer. Infinites gràcies.
Són les seves últimes paraules en públic en un gran homenatge que se li va fer al CCCB. A Culla feia un any que li havien diagnosticat càncer, poc després de jubilar-se com a professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per les seves aules van arribar a passar més de 10.000 alumnes, Segeró.
A l'acte d'homenatge hi van participar tots els presidents vius de la Generalitat, excepte Pasqual Maragall, pels seus problemes de salut. Pere Aragonès ha tornat a posar avui en valor la seva figura en declaracions al món a RAC1.
A part de ser un historiador de referència i que ha estat un mestre de molts historiadors i de molts periodistes, sobretot una persona compromesa amb Catalunya. Sempre que vaig demanar-li que poguéssim parlar per demanar-li consell, sempre hi va accedir per lleialtat amb la institució de la Generalitat.
També al món a RAC1 han recordat el professor i tertulià Xavier Domènech, Vicenç Villatoro, que n'era amic personal, i els periodistes Mònica Terribas i Antoni Bassas.
Una persona humanament meravellosa i un grandíssim historiador d'aquest país.
Una persona que pensava en la història, que pensava en el temps, clara convicció catalanista, la convicció democràtica.
Polemitzava amb intel·ligència, mai tenia un enfrontament desagradable.
Tampoc era dels que parlava per agradar l'auditori. Si una cosa creia que era blanca, la deia.
Tots han definit la serenitat amb la que ha fet front els últims dies de vida com la seva última gran lliçó.
Més coses estan en marxa aquesta hora a la gala dels ARC, els premis de la indústria musical en directe. Muixca, La Pegatina o El Pot Petit són alguns dels artistes que ja estan nominats. Y es que baby, siempre sigo yo la loca. Fa pocs minuts, de fet, que ha començat aquesta gala, la Llotja de Lleida, i anem en directe. Karen Alfonso, bona nit. Bé, doncs, sembla que no tenim a punt aquesta connexió amb la Karen Alfonso des de Lleida. Karen, endavant.
Sí, doncs sí, estem a la Llotja de Lleida, on ja ha començat aquesta 21a edició dels Premis Art, que compta amb les actuacions dels artistes Ramon Mirabet, Maruja Limón, Julia Blum o Aide Sanz, 48 artistes avui nominats en les 12 categories que competeixen per aquests premis de la indústria de la música catalana en directe.
Gràcies, Karen. I d'altra banda, encara en música, el Festival Estrenes de Girona, que ha presentat avui el cartell de la propera edició, i entre els noms destacats hi ha Blau Mut, Ginestà, Paula Valls, Etaiets o també els Amics de les Arts. Un festival que acollirà també l'inici de gira de Julieta i alguns concerts especials com el nou espectacle de Lil Dami o la celebració dels 25 anys de carrera de Quimi Portet. Les actuacions se sumen també a les ja anunciades d'Oques Grasses, 31 Fam o Figa Flaues. I també està en marxa aquesta hora a Barcelona l'estrena del musical La Història Interminable. Una obra que arriba al Teatre Apolo després del seu pas per Madrid. També anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit, sí, ple absolut avui al Teatre Apolo en l'estrena d'aquest musical basat en el llibre de Michael Ende. Es tracta d'una superproducció que compta amb animatrònics gegants que donen vida a alguns dels personatges més coneguts de la història interminable, com el Comer Roques o el Puyur, el drac blanc de la sort. L'espectacle compta, a més, amb una vintena d'actors de l'escenari i una partitura creada especialment per l'ocasió. Això sí, no hi faltarà la cançó de l'Imal, que va popularitzar la pel·lícula de Wolfgang Petersen el 1984.
I avui que s'ha d'emetre l'últim capítol de la sèrie Cuéntame...
Cuéntame, tú que has vivido...
Doncs ha coincidit amb la mort d'un dels seus creadors, Eduardo Ladrón de Guevara. Tenia 80 anys i ha mort per una isquèmia. Ladrón de Guevara, que va idear la mítica sèrie de televisió espanyola de la mà de Patrick Buckley i de Miguel Bernadé. Va escriure 230 capítols de la sèrie. Durant 17 temporades va coordinar-ne els guions. La mort ha coincidit amb l'emissió aquest vespre de l'últim capítol de la sèrie. I ja ha arribat aquell moment de l'any en què Spotify diu quines són les cançons i els discos més escoltats de l'any. Sense esperar el desembre, Taylor Swift es corona com la reina de la plataforma i treu el lloc a Bad Bunny, que ha quedat en segona posició a nivell mundial. Gràcies al rellançament dels seus àlbums clàssics i de la seva gira de The Eras Tour, la cantant nord-americana que ha acumulat aquest any 26.000 milions de reproduccions a Spotify. I en segona posició, com dèiem, Bad Bunny. El portorriquen que ha publicat el disc Nadie sabe lo que va passar mañana, en posicions no tan allunyades, però hi ha The Weeknd, Drake i Peso Pluma. Però quina és la cançó més escoltada del món aquest any? Doncs aquesta. Aquesta, Flowers de Miley Cyrus, seguida de Kill Bill de SZA i As It Was de Harry Styles. El temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Com hem d'acabar aquest mes de novembre?
Doncs mira, amb temperatures clarament més altes que avui a les comarques de Girona i Barcelona, on en molts casos passarem d'un migdia de 12, 13, 14 graus avui o menys, a temperatures demà de 20 a 23 graus, sobretot a la costa, més aviat al prelitoral central i a l'interior de les comarques de Girona. Un augment de temperatures que notarem arreu. Ja, de fet, de bon matí farà menys fred. I després també parlar de precipitacions. Al matí algunes de febles cap al Pirineu i Prepirineu Occidental, però aquí, al nord de les comarques de Lleida, agafaran protagonisme durant la tarda. Al final del dia podran ser abundants al vessant sud del Pirineu Occidental i pluges febles demà a la tarda també arribaran a la Catalunya Central, a la resta de comarques de Ponent i també al Pirineu i Prepirineu Oriental.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà. Bona nit.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Ara arriben els de la Champions a jugar a RAC1. Avui pendents de si el Madrid s'assegura o no la primera posició de grup. Nosaltres hi tornem demà, a l'hora habitual. Que vagi bé, bona nit.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Molt honorable!
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC 1. RAC 1 presenta El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des del centre